Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Preocupació per l'empitjorament de la pandèmia a les portes dels dies festius de Setmana Santa. L'evolució és negativa i la quarta onada comença a ser una realitat. Som en aquell moment del calendari, un d'aquells que la pandèmia modifica absolutament. El cor ens demana aprofitar uns dies de vacances, viatjant, a veure gent estimada que no podem gaudir sovint, però el CAP i les autoritats ens preguen que respectem les mesures anti-Covid, reduint la interacció social i evitant conductes de risc. L'objectiu és evitar que, si acaba arribant, com ja es comença a constatar des dels hospitals, aquesta quarta onada no sigui tan virulenta com les anteriors. El biofísic Daniel López Codina, investigador de Biocom SC de la UPC, diu al programa El Cafè de la Ràdio que caldrà tirar enrere algunes mesures de desescalada.
Si hi ha creixement, ens toca fer un esforç per frenar-lo i, per tant, probablement cal tirar enrere algunes de les mesures de desescalada que s'han pres. Nosaltres no podem dir quines cal tirar-les enrere, això no forma part, diguem-ne, de la nostra especialitat, perquè cal tenir en consideració també els efectes socials i econòmics. Però el que sí que és veritat és que, si estem creixent, cal que la població actuem, però també cal que l'administració prengui mesures.
En el cas concret de Sabadell, el risc de rebrot a la ciutat és de 397 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia se situa a l'1,12. La positivitat de les proves diagnòstiques és del 5,80. 26.462 sabadellencs ja estan vacunats de la primera dosi del vaccí i 12.277 de la segona. Estem millor? Som on érem? La previsió de Biocom SC és que l'augment d'infeccions es dispari a partir del 9 d'abril, és a dir, divendres de la setmana que ve. Veurem què és el que acaba passant. És el tema de portada d'aquest dijous 1 d'abril, que arriba amb altres notícies sobre la taula. La repassem.
Titulars.
Com que és Setmana Santa, parlarem de processons i de mones, però també d'una altra cita del calendari. Aquest divendres es commemora el Dia Mundial de l'Autisme i Sabadell va ser una de les primeres unitats pilot per atendre infants que pateixen un trastorn de l'espectre autista. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Pau. Ho ha explicat avui al programa El Cafè de la Ràdio la doctora Montserrat Pàmies, responsable del Servei de Psiquiatria Infantil del Taulí.
S'ha prioritzat bastant, no?, en els serveis de salut mental infantil i juvenil, que es creïn unitats d'autisme. Per exemple, aquí a Sabadell vam ser una de les unitats pilot d'autisme i ara s'han creat a tot Catalunya. No? És a dir, que diverses coses que vam començar aquí a Sabadell i també a Terrassa, com a unitats pilot d'aquest treball que t'he dit a les escoles, de la forma d'abordar de l'autisme, ara s'han generalitzat a tot Catalunya.
Actualment estan atenent uns 700 casos gràcies a la detecció, que ha millorat. L'objectiu és la funcionalitat, és a dir, portar una vida normal. Els casos sever ronden el 30%. No existeix tractament farmacològic, però es pot fer treball psicològic. I pel que fa a la detecció, la doctora diu que és aconsellable detectar-ho al més aviat possible.
I els esports, repartiment de punts a la nova Creu Alta en un Sabadell-Girona trepidant.
Stoikov va marcar dos cops pels arlequinats, però els gironins van replicar i van ser superiors. Tot i això, Onda Barrena va tenir una cara ocasió en el minut 96. És el vuitè empat seguit a casa d'un centre d'esports que es queda a un punt de la salvació abans de visitar diumenge al Leganés.
Això i més coses durant la següent mitja hora aquí a l'antena de Ràdio Sabadell amb la companyia Els Teclats del Sergi Cubero Fari.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix 20 graus a Sabadell, un sol ple que llueix sobre nosaltres. La previsió és que pugi algun grauet més, 2-3 fins a mitja tarda, i llavors comenci la davallada normal de temperatures conforme va desapareixent l'astre rei. Volem saber també com s'està circulant en els transports públics del país i per això anem fins al Transmet. Abel Garran, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Situació tranquil·la, doncs. Pel que fa a les carreteres que tenim més a prop, no veiem cap incidència destacada, malgrat les dates que són. Potser el nus de la Trinitat sí que han sentit nord a Barcelona, ja a aquell terme municipal, veiem circulació intensa durant 2,5 km aproximadament. A la resta, calçades tallades, però ja en comarques que ens queden bastant lluny. Per tant, de moment, tranquil·litat. Ens hi posem.
La notícia del dia.
Sabadell i el conjunt de Catalunya ja han entrat en la quarta onada de coronavirus i l'augment dels contagis s'intensificarà encara més a partir de la setmana que ve. Així ho ha apuntat el Cafè de la Ràdio el biofísic de Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel López Codina. Aquestes previsions negatives arriben després de dies d'empitjorament dels indicadors de la pandèmia i just quan l'activitat social s'està intensificant arran de la relaxació de les mesures restrictives i dels festius de Setmana Santa. De fet, en les últimes 24 hores s'han detectat una vuitantena de positius més per coronavirus a la ciutat.
I Codina assegura que cada dia veurem un augment de casos i del nombre d'ingressats a les UCIs després de Setmana Santa. Un ascens que atribueix a diferents factors.
Vam tenir unes setmanes de millora i això va provocar iniciar un procés de desescalada i també va provocar que la gent probablement es relaxés una mica. Per tant, són moltes les causes que tenim sumades, però una de les causes, sense cap mena de dubte, és la presència ja absolutament majoritària del 90% de la variant britànica, que es propaga amb més facilitat, que es contagia amb més facilitat i, per tant, implica un canvi en la velocitat de propagació. Si, probablement, si no haguéssim tingut la variant britànica, haguéssim pogut mantenir el control.
Pel biofísic de la UPC, si es confirmen les previsions negatives, les autoritats s'haurien de replantejar la desescalada per frenar l'avenç d'aquesta quarta onada.
Si hi ha creixement, ens toca fer un esforç per frenar-lo i, per tant, probablement cal tirar enrere algunes de les mesures de desescalada que s'han pres. Nosaltres no podem dir quines cal tirar-les enrere, això no forma part, diguem-ne, de la nostra especialitat, perquè cal tenir en consideració també els efectes socials i econòmics, però el que sí que és veritat és que si estem creixent, cal que la població hi actuem, però també cal que l'administració prengui mesures.
El risc de rebrot es troba avui a Sabadell als 397 punts i la velocitat de contagi és de l'1,12. Tot plegat, malgrat que hi ha 26.462 persones vacunades, de les quals 12.277 ja han rebut la segona dosi.
I la Covid-19 ja afecta les rendes dels sabadellencs. A causa dels efectes econòmics de la pandèmia, la renda familiar de la ciutat ha baixat un 12,6% en 12 mesos, quan fa un any de l'inici de l'estat d'alarma i la paralització, ho direm bé, de l'activitat. Són dades que ha recollit el Consell Intersectorial d'Empresaris aquest 2020 i que ja es poden consultar a l'estadística oficial.
I els efectes de l'aturada brusca d'alguns sectors econòmics han tingut també el seu eco en aquestes rendes familiars. Si mirem l'any 2019, els sabadellencs comptaven amb una mitjana de 16.000 euros per habitant, mentre que aquest any 2020 la xifra ha caigut bruscament fins als 13.800, el que suposa un 13,8% menys. Un descens que també s'ha vist en l'economia familiar. Les famílies han vist reduïda la seva renda un 12,6%. Per Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, això és un sotrac que ha estat molt fort per a sectors com els autònoms o els serveis, sobretot els comerços i la restauració, sectors importants a Sabadell. Per Milà, el procés de recuperació de les xifres prepandèmia no serà immediat.
Serà més lent. El 19 respecte al 18, podíem parlar d'un 2, un 3%, un 4, depèn a vegades de moltes circumstàncies, però l'increment serà lent. I la renda, per exemple, per càpita, els valors que tenia el 2018 o el 2019 respecte al del 2020, doncs podem trigar 3 o 4 anys a recuperar-los, si més o menys la cosa es va normalitzant.
Davant d'aquesta situació, Milà recorda que les polítiques públiques seran la clau per recuperar els nivells de renda. Apunta mesures com la renda bàsica universal, però demana que es combini amb altres polítiques d'ocupació i formació.
De formació molt adequada a les noves necessitats, fins i tot ajudar a les empreses a que puguin tornar a recuperar activitat, a llocs de treball, a generar ocupació, amb una formació dual, per exemple, que ajudi a les empreses juntament amb el treballador. O sigui, és un mix d'ajudes, però, evidentment, la primera, com és molt raonable i molt de tipus humanitari, ha de ser la renda bàsica.
A nivell comarcal, les xifres també són similars, tot i que es tracta d'uns números que per família per càpita són un pèl superiors a la ciutat de Sabadell.
Sabadell va ser una de les primeres unitats pilot per atendre infants que pateixen un trastorn de l'espectre autista. Ho ha explicat avui el programa El Cafè de la Ràdio la doctora Montserrat Pàmies, responsable del Servei de Psiquiatria Infantil del Taulip. Actualment estan atenent uns 700 casos, gràcies a que la detecció ha millorat. Aquest divendres es commemora el Dia Mundial de l'Autisme. L'objectiu és la funcionalitat, és a dir, l'eix portar una vida normal.
Així és, per això cal reivindicar la millora de qualitat de vida de les persones que pateixen un trastorn de l'espectre autista. El més pronunciat és es detecta a partir de l'any. Quan ho és menys, passa a partir dels 6. Pàmies explica que els casos severs ronden el 30%.
El 70% de les persones amb autisme no tenen discapacitat intel·lectual. Val? Per tant, aquests més greus, amb discapacitat intel·lectual, que no parlen, etc., serien com un 30%. Per tant, realment el més freqüent de l'autisme és l'altre, el que té una intel·ligència normal, i té aquestes peculiaritats i aquestes dificultats amb les conductes i amb la interacció social.
No existeix tractament farmacològic, però es pot fer treball psicològic. Pel que fa a la detecció, la doctora afirma que és aconsellable detectar-ho com més aviat millor.
Si nosaltres identifiquem aquesta patologia, l'autisme, com més aviat millor, si després parlem de la detecció, serà molt important perquè treballar amb el nen en el moment en què el cervell s'està desenvolupant podem produir canvis. És a dir, que no és una cosa totalment tancada, sinó que és una cosa que s'està produint al llarg del desenvolupament del cervell i, per tant, d'alguna manera podem intervenir.
Ara ja és possible detectar-lo abans dels 3 anys. Els pediatres tenen un protocol que els serveix per aquesta detecció precoç de forma rutinària.
I no deixem la salut perquè l'Associació de Veïns de Can Rull reclama que la pediatria torni al cap del barri. Ara aquest servei s'ha derivat a l'Hospital Taulip o a l'Ambulatori de la Concòrdia. Els veïns es queixen de la falta d'infraestructures públiques i exigeixen que les autoritats els hi facilitin el transport, ja que moltes famílies no poden permetre's un taxi o un pàrquing.
Per al veïnat els és més fàcil desplaçar-se a l'Hospital de Terrassa que no pas al cap de la Concòrdia. Afirmen que un dels motius que els han donat és que aquest ambulatori pot agregar l'atenció pediàtrica i derivar-la al pis de dalt. Una solució que, segons defensen els veïns, també es pot fer al cap de Can Rull. Així mateix, es mostren en desacord que cada cop que hi vagin siguin atesos per professionals diferents. Són declaracions d'Anna Huertas, vocal de l'Associació de Veïns de Can Rull, al programa El Matí.
Nosotros queremos los pediatras y el pediatra en el cap Can Rull. A nosotros que no nos vendan, que es mejor que si estén agrupados porque así nacen mejor los diagnósticos. El que hace una especialidad sabe la que hace, ¿vale? Y sabe para dónde va a ir. Eso es lo que queremos.
Des de l'associació també posen sobre la taula altres necessitats del barri, com una millora de l'accessibilitat de la zona de Cifuentes. Pel que fa a la vocalia d'enterrament, una coordinadora sense ànim de lucre que, pagant una quota anual de 4,20 euros, cobreix els funerals de les persones adherides, durant aquest any 2020 va haver de tramitar més de 700 enterraments, xifra molt superior al més de centenar que solien tenir en un any habitual.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
L'operació Fred s'ha tancat amb un centenar d'atesos a l'alberg temporal del Molí de Sant Oleguer, un recurs que deixa de prestar de servei a partir d'avui, però que no deixarà desateses les persones sense llar. De fet, l'Ajuntament ha preparat un recurs per la reinserció de la vintena d'usuaris habituals de l'alberg. També es tanca avui el dispositiu de Càritas per complementar l'alberg, pel qual han passat una quarantena de persones cada dia.
Aquesta xifra inclou també les persones que han fet ús del servei d'esmorzars i dutxes, que habitualment registra entre 25 i 30 usuaris. Amb tot, la responsable de comunicació de Càritas, Eulàlia Montaner, fa un bon balanç de l'operatiu perquè considera que els dos serveis s'han complementat.
Estava situat justament al mateix espai on tenim el servei d'esmorzars i dutxes i creiem que això també ha beneficiat el fet de que els participants hi assistissin i poguessin aprofitar-ho més, no? Perquè ja venien al servei d'esmorzars i dutxes i llavors hi havia alguns que es quedaven ja a l'espai aprofitant l'operació Fred, hi havia altres que marxaven o hi havia altres persones que no venien a esmorzar i dutxes però s'incorporaven després a l'espai d'operació Fred, no?
En aquest sentit, Montaner assegura que encaixar els horaris i el funcionament de l'alberg amb els de Càritas en aquesta operació Fred ha estat un encert.
Actuàvem Càritas i l'alberg com un servei complet, no? I entenem que sí, que ha sigut molt favorable, tot i que una cosa no treu l'altra, és a dir, no estaven obligades les persones a anar a un lloc i anar també a l'altre, no? Podien anar independentment a un lloc o altre o aprofitar, evidentment, tots dos. Llavors entenem que realment com a oferta de municipi per a les persones en situació de sense llar és una bona aposta el fet de donar un servei complet, fins i tot aprofitant diferents recursos de diferents entitats.
No obstant això, des de la ONG defensen que s'ha de dedicar el màxim de recursos possibles a l'acompanyament de persones sense llar, més enllà de l'operació Fred.
Notícies migdia. Tota la informació és de Sabadell.
Junts per Sabadell reclama que s'emprenguin mesures immediates per aturar les ocupacions conflictives d'habitatges a la ciutat. Des de la formació reclamen, entre altres coses, que la Junta de Seguretat estableixi un protocol de seguiment i d'actuació als llocs on hi hagi aquestes ocupacions. Així mateix, aposten per fer ús de l'ordenança de civisme per actuar quan els habitants irregulars dels immobles suposin problemes pels veïns.
La portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, considera que hi ha eines legals suficients per afrontar les ocupacions conflictives, però admet que la justícia sovint no hi arriba a temps.
Falten recursos a la justícia. Aquests recursos de la justícia que no arriben, un problema endèmic de l'Estat espanyol, hauria de poder-se compensar amb aquests protocols que demanem. Per tant, la Junta Local de Seguretat, on hi ha representats Mossos, Policia Municipal, Col·legi d'Advocats, Fiscalia, Procuradors, Serveis Socials, tinguessin un protocol adequat per poder respondre, per poder donar resposta a les necessitats dels veïns que pateixen aquesta conflictivitat, necessites que t'empari també una forma de fer de l'Ajuntament.
En aquest sentit, Ciuró reclama a l'Ajuntament que faci un canvi de rumb per reconduir la situació heretada del govern quatripartit. De fet, la líder de Junts assegura que Sabadell és la ciutat dels ocupes arran de les polítiques anteriors.
Avui en dia ha guanyat el relat la tolerància, ha guanyat el relat la legitimació de tot tipus d'ocupacions, i aquest ha sigut el greu error, perquè no totes les ocupacions són iguals. Nosaltres volem posar aquest èmfasi, que la subta de l'habitatge, el problema de l'habitatge és polièdric, tractar-lo tot amb la mateixa manera de tractar i posar-lo tot al mateix cabàs, l'únic que fa és alimentar el vot a l'extrema dreta, perquè la gent exigeix respostes i se'n van a votar aquells que més contundents semblen.
Ciuró ha exposat les seves demandes des de la plaça de la Creu Alta, un barri que, segons el veïnat, pateix el problema de les ocupacions conflictives amb intensitat.
I seguim parlant de l'administració. El Departament de Territori i Sostenibilitat licita el projecte per una nova rotonda a la carretera B-140 entre els municipis de Sabadell i Barberà del Vallès. El giratori se situarà a l'àmbit del Molí d'en Gall i comptarà amb una inversió de 800.000 euros.
Actualment s'acaba de licitar la redacció del projecte, una fase que durarà 6 mesos en què els consultors presentaran les seves ofertes. L'objectiu és que es fixa el Departament de Territori és que els projectes estiguin enllestits durant aquest any i que les obres s'iniciïn ja de cara al 2022. La B-140 és la carretera que travessa els municipis de Sabadell, Barberà del Vallès, Santa Perpètua i Polinyà. La nova rotonda se situarà en el quilòmetre 1,2 entre Sabadell i Barberà. El motiu se situa al giratori en aquest lloc són les congestions que s'hi formen a l'entrada. En dona més detalls Xavi Flores, director d'Infraestructures de Mobilitat.
Construir una rotonda en un punt de la B-140, sabent que existeix una congestió que fa una cua des de l'entrada de Sabadell, i aquesta rotonda té per objecte, sobretot, a ajudar a permetre que més enllà de la B-140 també puguem connectar amb un altre vial que va pel costat més nord de la ciutat i que permetria també diversificar i evitar aquesta congestió.
Flores afegeix que així pretenen millorar la funcionalitat d'aquesta carretera, tal com Territori va acordar amb els ajuntaments. La construcció de la nova rotonda és la primera, però no l'única mesura que hi ha en marxa a la B-140. Altres projectes que s'encetaran pròximament per fer-la més funcional la carretera inclouen la instal·lació d'un enllaç a l'alçada de Polinyà o un augment de la capacitat de la via. Flores apunta que el projecte és molt ambiciós perquè pretén incorporar altres millores per als ciclistes, per als vianants i també al transport públic.
Doncs seguim parlant del transport públic, perquè un estudi de mobilitat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac proposa ampliar-lo per arribar-hi i restringir les zones d'aparcament al seu interior. Es tracta d'un encàrrec de la Diputació de Barcelona per donar resposta a problemes com la gran afluència de visitants en vehicle privat.
El treball ofereix 12 propostes d'actuació per donar resposta a la taula de mobilitat del parc integrada per les diferents administracions del territori i les empreses de transport que hi operen. La dotzena de municipis distribuïts entre el Vallès Occidental, el Bages i el Moianès que l'envolten tenen importants dèficits en transport públic. Àngel Minyo, director del parc, creu que cal invertir i fomentar-ne l'ús.
Davant de la demanda que hi ha, doncs el que s'ha de promoure és que la línia actual del bus parc doncs augmenti la seva freqüència. I si volem evitar que l'UBAC es col·lapsi com s'està col·lapsant, cap a Rellinars, doncs haurem de promoure que la línia M12 doncs funcioni els caps de setmana. Tot això requereix inversions públiques per posar en marxa aquestes línies i per difondre que existeixen.
El sector central del parc és la zona més freqüentada, especialment en indrets com la Mola, el Coll d'Estanalles o el Montcau, que concentren un 66% del total de visitants del parc, mentre que els sectors oriental i occidental reben un 21% i un 13% dels visitants respectivament. Minyó troba que ningú està preocupant-se de la millora del transport públic.
Ni les empreses fan campanya, ni la Generalitat fa campanya d'aquestes línies, ningú es fa. Existeixen com una mena de rèmora existencial, perquè en el seu dia es van concessionar, en el seu dia es van subvencionar unes línies, i mentre aquesta subvenció cobreixi el sou i l'amortització de la companyia de transports, pues ja és suficient. Ni la companyia de transports inverteix en difondre l'ús d'aquesta línia, perquè ja cobreix costos, ni la Generalitat ni els ajuntaments fan una campanya de difusió.
Minyó alerta que la xarxa pública de carreteres no es pot limitar l'ús del vehicle privat. Això només podria passar a les pistes forestals. Per això, la incidència ha de venir de l'establiment d'elements dissuasius per vehicle privat, restricció de l'aparcament i difusió de la mobilitat intel·ligent.
I de manera més breu us expliquem que els bombers apaguen l'incendi d'un immoble del carrer Lepant que s'havia produït per una estufa elèctrica.
El foc s'ha iniciat al número 30 d'aquest carrer i ha requerit que s'hi desplacin 5 dotacions de bombers per apagar-lo. Els serveis d'emergències mèdiques han atès un home de 24 anys per inhalació de fum i l'han traslladat al taulí. Els fets han tingut lloc cap a 4:45 de la matinada.
Abans, però, es va haver d'extingir un altre incendi, en aquest cas al carrer Cosidores.
Els bombers van haver d'apagar el foc que s'havia iniciat ahir a la nit prop de 10:45. La causa de l'incendi va estar en un escalfador a terra. Una dotació del cos va extingir les flames i no es va haver d'atendre ningú per intoxicació de fum ni cremades.
I també us expliquem que la policia ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de falsedat documental.
L'arrestat és un home de 25 anys, a qui els agents van detenir ahir a l'Avinguda Concòrdia. Se li acusa un delicte de falsificació documental per utilitzar receptes falsificades en una farmàcia. En detenir-lo, els policies van instruir diligències judicials pels fets.
I parlem de les dates que ens ocupen. La pandèmia tornarà a modificar els actes de Setmana Santa. Aquest 2021 serà el segon any que els viacrucis i les processons no sortiran al carrer. Les xifres de la Covid i les restriccions que manté el Procicat han fet que les confraries i parròquies sabadellenques hagin tornat a posposar un any més les activitats de Divendres Sant.
I és el cas del viacrucis que habitualment feien les esglésies de Sant Feliu, la Puríssima i la Santíssima Trinitat al centre. Una processó amb 14 estacions que va fer Jesús, que habitualment es feia al matí, però que aquest any cadascú farà dins del seu temple. Joan Canadell, de la Germanor Interparroquial de Portants del Sant Crist de Sabadell, ho valorava així al programa al matí.
Bé, el Covid encara està present entre nosaltres. Per tant, aquest any, en primer lloc, cal mantenir les normes sanitàries. Per tant, el via creu pel carrer no ho farem, no sortirem tots junts, o les tres parròquies tots junts no sortirem pel carrer, i sí que cada parròquia farà el via creu a la parròquia.
Una situació similar es viurà a Campuchaner, on l'agrupació Hermandat de la Setmana Santa Andaluza ha decidit no fer el seguici amb el Crist de l'Amor des de l'església de Sant Roc i per tot el barri. En declaracions al programa al matí, el Bernardo Expósito és portador del pas i lamenta la situació.
Sí, por eso digo que aunque nosotros no salimos, lo que es la iglesia de Sant Roc, ella sí que hace todos los eventos que tiene y hace también lo de el Vía Cruz y todo esto. Bueno, pues a nivel de iglesia sí que se hace algo.
De fet, els actes de Setmana Santa ja s'han vist afectats i, com reconeixia el bisbe de la diòcesi, Joan Àngel Saiz, algunes activitats s'han passat a fer en línia o en espais tancats i amb control d'aforaments.
I els forns locals es preparen per una Pasqua regular després d'un 2020 que es va viure una Setmana Santa confinada. El gremi espera recuperar els nivells de facturació similars als d'altres anys gràcies a poder tenir les botigues obertes. Com sempre, les mones tradicionals són les més populars, però la xocolata comença a obrir-se camí.
La tradició, però, mana que els padrins regalin als seus fillols i filloles ous de xocolata. Però avui en dia els pastissers ja fan mones de tot tipus, amb els dibuixos animats que més agraden a la canalla o l'escut del centre d'esports, com fan al Forn Valero. El seu responsable, Modest Corcelles, ha explicat al programa al matí que, en el fons, és un pastís molt senzill.
Un biscuit, no?, de farina, ous, no?, que té un pa de farcit, oi? I llavors ja depèn del farcit. El farcit pot ser doncs, de mantega pomada, que deia abans, la fara, la famosa sara, i amb la seva ametlla al voltant, oi? En altres, la gemma cremada, el Sant Jordi, també és un pa de pessic, doncs, amb ou batut, amb gemma d'ou, amb sucre, tot cremat.
Per Corcelles, les mones de sada estan deixant espai a d'altres tipologies, fins i tot de nata i a la xocolata, molt present a les taules. En el seu establiment hi ha mones i mides per a totes les butxaques, però reconeix que en molts s'emporten les mones d'entre 6 i 8 racions per compartir amb el nucli familiar. Un regal que pot ser diferent en cada cas.
Home, hi ha molt de tot. És un pastís que, a part de tenir alquímia, perquè, com dius tu, s'ha de saber combinar molt bé els ingredients, perquè surti una mona patitosa, té molt de creativitat, també. No? Però és curiós perquè, al final, la creativitat també la posa el client en el punt de venda, no? Perquè nosaltres li oferim la possibilitat de dir, bueno, com la vols, no?
Molts pastissers esperen que enguany es pugui recuperar la facturació després de veure com l'any passat la festa quedava truncada per la pandèmia.
Hola, Olafre, s'acaba la Setmana Santa i encara no pots menjar carn, però ens pots escoltar divendres sant i dilluns de Pasqua a les 10.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos. És pecat. Do what you want!
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Amb 3 minuts ens plantem al punt de les 2. Arribem al final de l'informatiu amb música Ginger Jones i Romp amb Don't Fit. Maybe if you show a bit more skin. Sota aquest pseudònim s'hi amaga la sabadellenca Clàudia Prat, que ens presenta el primer single de la seva carrera, una cançó que ha publicat aquest mes de març i que serà el primer avançament d'un futur primer treball d'estudi, amb estil que ella qualifica com a pop electrònic, oi?
Així és, aquest matí ha passat pel programa El Cafè de la Ràdio, on ha explicat que les influències li provenen sobretot del món anglosaxó, amb noms com Dua Lipa o Florence and the Machine. A aquest Don't Fit, Ginger Jones ha volgut fer un homenatge a totes les dones que estan fora de la norma.
Ens m'agradaria molt dedicar-li aquest videoclip i aquesta cançó a les dones en concret, que ho tenen més difícil encara, perquè és això, o sigui, ja, bueno, el videoclip ja es veu, no?, que apareix, doncs, una noia transgènere, una drag queen, bueno, una mica de tot, no?, gent que, bueno, que ho ha tingut difícil en moltes ocasions i volia rendir-los una mica l'homenatge i parlar, doncs, de que elles sí que encaixen, no?, que és el Don't Fit, que per molt que hi hagi gent que s'empenyi a dir-vos que you don't fit, que no encaixes, doncs you fit, perquè ets meravellosa tal i com ets.
El tema s'ha produït a Barcelona, als estudis Tican, i compta amb un videoclip que va aparèixer a les xarxes el 8 de març.
L'estètica, doncs, vaig pensar, també m'ha influenciat molt el viure a Anglaterra, aquestes lentejuelas que vesteixen les noies allà, aquesta estètica que a mi m'encanta, i la trobo super, no sé, molt extremada, molt, molt guai. I he volgut agafar aquesta part d'aquí.
Per Prat, Ginger Jones és el seu alter ego creatiu i espera que l'acompanyi molt de temps. Oh, hell,
fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter i Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Ara us deixem amb tota la informació esportiva a l'Hotel Suïssa. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.